Al matí de Ràdio Sabadell. Ciència quilòmetre zero.
Bon dia, Marta.
Bon dia, Raquel.
Escolta, com pinta el 2022.
A veure, podríem pensar que amb la Covid una altra vegada sobre la taula tenim motius de sobres per ser pessimistes. Però crec que és millor començar l'any amb optimisme, encara que costi, però és que aquest 2022 pot ser l'any de la divulgació científica en català i això ho hem de celebrar.
I com és això? Explica.
Doncs mira, l'any passat la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació va convocar per primera vegada unes beques per finançar projectes de divulgació científica i tècnica. I van destinar 200.000 euros que han repartit en 19 projectes que veuran la llum durant aquest any. I aniran sorgint podcasts, llibres, nous comptes a xarxes socials o projectes que ens parlaran de ciència, tecnologia, ciències socials i territori. I la veritat és que jo penso que tenen molt bona pinta. I a més els temes són variats, perquè és que heu de veure que ens poden parlar des del càncer de mama, fins al medi ambient, fins a la biodiversitat, química o el projecte del que parlarem avui, que ens parlarà sobre robots.
Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes ses estrelles d'aquest món. Robot innocent, es deshumidificador no te sent. L'electrodomèstic és un put enxufat i no sabrà mai que ets amistat.
Doncs avui parlem de robots, que com canten els Antònia Font a la cançó, són molt més intel·ligents que la gent i, de fet, aquest projecte de divulgació que combina la robòtica amb els més petits de casa, hem convidat doncs, a la doctora postdoctoral de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial del CSIC-UPC i també és professora associada de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Anaís Garrell. Bon dia, Anaís,
i benvinguda al matí.
Hola, bon dia, gràcies per
convidar-me. Ai, perdona, Raquel, digues. Que jo ja tenia ganes, eh? Anaís, escolta'm, en què consisteix aquest projecte que tu has anomenat robots científics?
Bé, doncs, tot sorgeix de la inspiració amb els meus fills petits. Jo tinc dos nens de 2 i 5 anys. I, clar, a casa els vull ensenyar el que és la robòtica, no? Llavors, buscant idees, vaig veure que una manera molt fàcil i molt intuïtiva d'aprendre és a partir dels contes. I vaig dir, doncs, ostres, podria fer una col·lecció de contes pels més petits de la casa perquè comencin a entendre què és la robòtica. Jo no parlo de programació, perquè ja sé que hi ha moltes escoles que ho fan, parlo més de conceptes bàsics com què és un robot, quins drets tenen els robots, quins drets tenim les persones, bueno, fins a on podem arribar, bueno, tots aquests temes que són tan innovadors, però crec que hem d'educar els nens perquè els coneguin.
De fet, vas introduint amb aquestes premisses que deies tot el tema de l'ètica, no? També, no només de la tecnologia, sinó d'aquestes reflexions, no?, que ens hauríem de fer tots.
I tant, i tant. Hem de pensar que la robòtica està avançant molt de pressa, a uns pocs allegantats, i ens hem d'avançar amb ella. És a dir, hem de decidir fins on volem arribar amb ella, hem de decidir què volem fer amb els robots, què no volem fer, què podran fer o què podran decidir. I tot això es coneix com la roboètica, que s'està, bueno, a la Comissió Europea ja tenen comissions, a l'UPC també hi ha una comissió d'ètica, però crec que els més petits també ho han de conèixer. No? És el que diu sempre, el coneixement dona poder. I m'agradaria que tots aquests conceptes quedessin molt clars des de ben petitons.
Clar, jo ara em preguntava, o sigui, tot això que ens expliques a mi em sembla interessantíssim, però penso, de veritat, els més petits, no?, els has adreçat a nens d'uns 4, 5, 6 anys, no?, aquests contes. Llavors penso, com els hi expliques? Quin vocabulari utilitzes? Quin exercici has fet tu per adaptar aquests conceptes?
Bé, aquests contes estan en creació encara, llavors el que he fet és estic col·laborant amb l'escola dels meus fills, que és l'escola Aula Europea. Llavors, amb aquesta escola m'estan assessorant doncs, per fer aquest exercici pedagògic perquè els nens ho expliquin. Però, clar, hi ha dues components. Una és els contes en si, que els nens han d'entendre, però també volem que aquests contes arribin a totes les escoles. Per això fem format conte, perquè és una manera de fer-ho també de manera digital i pot arribar a qualsevol escola de Catalunya. Llavors, aquests contes venen acompanyats d'uns videotutorials en els quals expliquem aquells conceptes importants als mestres per poder dotar els mestres d'aquest coneixement i explicar-ho als nens. La idea és tenir una xarxa d'escoles que els hi arribi. Perquè tot sorgeix que no totes les escoles poden fer robòtica perquè cal una inversió, calen diners per tenir robots, però no treu que busquem altres vies en les quals els nens aprenguin la robòtica. Llavors, d'aquí va sorgir la idea dels contes.
Clar, nosaltres, de fet, hem fet un exercici una mica similar al que ara proposaves, i és que hem vist que aquí a Sabadell hi ha una escola que sí que estan fent robòtica, que ja la introdueixen des de P3, i els hi hem anat a fer una visita perquè ens expliquessin una mica la seva experiència i ens ajudessin també a preparar-te preguntes que t'anirem fent més endavant.
I avui ens hem desplaçat fins a l'escola Estel, ara mateix ens trobem a l'aula de robòtica, on parlarem amb diferents alumnes de P4 i P5, i també doncs, amb la professora, amb la Cristina Molino, que és la professora de P5. Bon dia, Cristina.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns en el vostre cas, per què aquest centre aposta per la robòtica i sobretot en nens tan petits?
Doncs mira, nosaltres creiem que quan més petits comencin millor, es tracta de començar a conèixer què és un robot, com es pot programar, fem exercicis senzillets, de programacions senzilles que es van complicant. Comencen a P3 amb petites ordres, P4 van augmentant les ordres i a P5 ja déu-n'hi-do les programacions que fan amb aquests petits robots.
Quines són les habilitats, els aprenentatges, no?, que la robòtica pot aportar en aquests alumnes?
Doncs mira, espaial, perquè treballem molt la direccionalitat, endavant, endarrere, cap a la dreta, cap a l'esquerra, Això per una banda. I després doncs, també seqüenciar, el fet de seqüenciar accions que nosaltres volem que el robot realitzi després.
Doncs escoltem com tres alumnes de l'escola, l'Iria, el Pol i també la Lia, ens expliquen qui és el seu robot o el Bibot.
És un robot disfressat de què?
D'abella.
D'abella, perfecte. I què és el que fa aquest robot?
Què pot fer?
Caminar. Girar.
Cap a on gira?
Per aquí.
I què hem de fer perquè giri?
Donar-li un botó.
I per què creieu que és interessant veure com funcionen els robots?
Perquè es mou. I perquè es mou en el play aquest.
En el play, això és important, el botó.
El bou, sí. Clar, vosaltres primer el que feu és dir-li que volem nosaltres que ell faci. Sí. El programem. I després, quan ja l'hem dit, endavant, cap a la dreta, cap a l'esquerra,
i cap a endarrere.
I llavors, què fem aquí?
Go.
I el Bibot què fa?
Go.
Camina. I quan acaba de fer aquesta petita programació que nosaltres l'hem indicat, què fa?
S'encén les llums.
S'encenen les llumetes. Que on les té?
Els ulls.
I fa xic.
Doncs tot i això, la Cristina també ens comentava que a vegades també sorgeixen complicacions.
La dificultat més gran que ens trobem és que ells realment no poden, a vegades, pensar més enllà de dues funcions o de tres o de quatre, no? Per això l'augment és mica en mica. Es comença per una, es va augmentant després dos, perquè això comencem des de P3, i mica en mica doncs, anem augmentant les seqüències que farà el robot. Quan veus que els nens es perden a la tercera, doncs practiquem molt tres i no passem a dir quatre fins que veiem que tres seqüències doncs, estan més que assumides. Llavors la gran dificultat és aquesta, anar ampliant la programació del robot.
Clar, en aquest sentit és interessant veure doncs, com després al llarg de tot el seu curs acadèmic aniran doncs, aprenent diferents conceptes i fins i tot ells creant els seus propis robots.
Exacte, sí. I la retenció, aquesta retenció de dir, doncs jo li he dit que tres endavant, una a l'esquerra, una altra a la dreta, aquesta retenció és molt important. I també molt important veure que poden arribar al mateix final, diguem-ne, per diferents camins. Aquí està genial. Veure com un nen et programa el robot d'una manera, un altre te'l programarà d'una altra, però arribarà igualment al mateix final.
Com ho veus, Anaïs? Perquè això és l'experiència d'una mestra i d'alumnes de P3, però a mi m'ha sorprès, perquè realment penso que és com una prova, no?, de que aquest projecte que tu dius es pot parlar de robòtica amb nens molt petits i que ja no només aprenen del robot, sinó que aprenen de moltes coses més. Com ho vius tu?
Bueno, és que els nens, a part de ser esponges, tenen idees que a vegades els adults no les tenim i et poden sorprendre molt positivament. Per tant, tot aquest tipus de coneixement que suma, quan abans comenci millor. Però ja us deia, està molt bé parlar de la programació perquè et dona una estructura mental damunt d'ordre, el qual és superpositiu pels nens, però també hi ha tota aquesta part que comentàvem abans de què és un robot, què vol dir, què pot fer, que no ens moltes vegades ens oblidem d'ella perquè la programació és, crida molt l'atenció, però és la simbiosi de les dues parts que hem de tenir en compte. Això no s'ha d'oblidar.
O sigui que aquí potser ens faltaria una mica, nosaltres de fet no els hi hem preguntat, potser ha sigut fallo nostre, no?, però de deixar clars els conceptes, perquè potser confonem, no?, el que és i no és un robot.
Bé, és que és molt difícil la definició del robot. Sí. Fins i tot els científics no estan d'acord amb una universal, però clar, un nen tu li preguntes què és un robot i et dirà que és una cosa que es mou, no? Bueno, sí, és una cosa que es mou, o potser no es mou, és una cosa que és autònoma, és una cosa que pren decisions per si mateixa. Doncs aquests conceptes també s'han d'anar explicant perquè ho puguin entendre. I si ho fas de manera incremental, a poc, aquest coneixement encara queda més arrelat en els nens i a poc es converteixen en experts en el tema, que és la idea.
I ara fins i tot pensava que la imatge que quan nosaltres ens ve al cap, no?, quan parles de robot, és alguna cosa amb una forma més o menys humana, que es desplaça, que, no sé, que pot fer algunes accions que ens recorden a les accions que nosaltres fem, però un robot pot ser microscòpic, potser, o pot ser, no ho sé, o totalment no amorf, però amb una forma que no sigui reconeixible, no?
I tant. O sigui, al final, moltes vegades el que fem és crear els robots en funció de les tasques que hem de realitzar. Tu vas a la indústria i hi ha robots, per exemple, que són braços, perquè fan una tasca en concreta que ens convé tenir aquella forma. També hi ha els nanorobots, com tu comentaves. Llavors, el que ve determinat molt per la forma que té el robot és per la tasca. Clar, nosaltres vivim en un món que està construït pels homes per als homes. Per tant, tot està muntat perquè els humans puguem realitzar tasques de manera més senzilla o més còmoda, no? Com, per exemple, obrir una porta, el picaporta, no? El pany de la porta està certa alçada,
sí,
perquè està a prop de les nostres mans, no? Doncs, clar, quan muntem els robots, sempre pensem que l'ideal és com els humans, però hi ha vegades que no, hi ha vegades que no té per què ser com un humà. Doncs creem robots de manera diferent.
És molt interessant això que ens expliques. Jo crec que sortirem d'aquí amb una nova idea de què
totalment
és un robot. I mira que nosaltres això de l'edat infantil ja ho hem superat, però també n'estem aprenent. Escolta'm, si et sembla, escoltem els alumnes una mica més grans, perquè ells tenen més experiència i els hi han sorgit algunes preguntes que també et volem traslladar.
I ara conversem amb la Laura Navarro, que és professora des de primer fins a tercer de primària, precisament de robòtica. Bon dia, Laura.
Bon dia.
A veure, que hem vist, hem comprovat els petits, com van incorporant tots aquests conceptes en el seu dia a dia, però un cop doncs, els alumnes passen a primària, com s'aborda, no?, la robòtica?
Doncs aviam, el pas d'infantil cap a primària, canviem de robot i anem a un robot una mica més complex. És a dir, passem al Guido i aquí ja sí que intervenen altres elements, com pot ser la tablet. Clar, aquí ja tenim per una banda el robot, que ha de ser el muntatge a partir dels alumnes, els grups cooperatius que fem, i amb la tablet fem la programació. Des de l'escola no busquem que siguin experts en robòtica o experts en programació, sinó que busquem una mica el fet de que siguin creatius, com ha comentat la meva companya, la Cristina, doncs, que tinguin una percepció espaial més complexa i al final el que volem és fer nens una mica més capaços i treballar de manera transversal altres àmbits com pot ser, per exemple, el tema de les forces, tecnologia, ciències, a partir dels robots.
I m'imagino que després desperteu potser fins i tot vocacions, no? I molta, doncs això, moltes habilitats i enginy a l'hora de crear les seves pròpies construccions, no? Perquè ara mateix ens trobem a l'aula de robòtica i la veritat és que estem envoltats de petits robots, no? De molt diferents, no? M'imagino, amb diferents aplicacions i suposo que són fruit doncs d'això, no? També de l'enginy de cada alumne.
Exacte. Nosaltres partim de la base del que és cada robot, però sí que és cert que a partir de que ja el tenim muntat, nosaltres podem fer modificacions, ja siguin guiades per part del mestre com per part dels alumnes, és a dir, es planteja un repte, doncs tenim un robot, per exemple, que treballa les forces, i aquest robot el que fa és doncs, pujar una pendent, però si, per exemple, els alumnes volen modificar alguna cosa, volen posar més reptes, també ho poden modificar.
Doncs escoltem precisament també l'opinió dels alumnes de l'Arlet, la Valentina i també l'Albert.
A mi m'agrada la robòtica perquè m'ho passo molt bé construint i programant.
M'agrada la robòtica perquè treballem en grup i perquè ho fem en tablet.
Ah, i em sembla que us agrada això de que, a més, els robots fan cas del que vosaltres els hi demaneu.
És veritat.
Perquè, i ja acabem, però us faig la pregunta a tots tres. Els robots són molt importants, no? Tenen moltes aplicacions en el nostre dia a dia, no? Veiem, de moment, doncs, hi ha moltes aplicacions, no? Vosaltres què en penseu dels robots?
Jo penso que tenen, bueno, tenen les aplicacions necessàries i moltes coses per nosaltres saber coses, perquè jo que sé, Google, si no saps una cosa, pues el Google t'ho diu. I hi ha moltes aplicacions als robots que són molt guais i que et feliciten, que et feliciten.
Et faciliten, no? La vida a mi, per exemple, jo tinc un robot a casa que no m'agrada escombrar, i jo el programo i em fa les tasques aquestes i em va fantàstic. Doncs sembla que, tal com ara ens parlaven, no, hi ha diferents aplicacions, no sé quin tipus de robots sortiran també, Anaïs, als teus comptes. No sé si descobrirem de nous, perquè tinc la sensació que a banda dels robots de cuina, dels robots de neteja o aquests assistents intel·ligents que ens comentaven els alumnes, no coneixem gaires aplicacions més.
Sí, la idea és que, com deia abans, aquest coneixement sigui incrementat. Llavors, vegin, o sigui, el que vull no és fer ciència-ficció, per tant, tots els exemples de robots que surtin als comptes seran reals. Llavors, és buscar petits problemes que ens poden sorgir a la nostra vida que un robot pugui resoldre, per exemple. No? Durant la pandèmia, que hi havia tants avis que estaven confinats, que estaven sols, si sentien malament, doncs imagineu-vos que posem una tablet amb una estructura mòbil amb dues rodes que es mou. No? Llavors, aquesta estructura mòbil puc connectar-me amb el meu net, parlar amb videotrucada amb el meu net i passejar amb mi, per posar un exemple. Llavors, no tenim perill de que es contagi el virus, però d'alguna manera ens sentim més acompanyats. Doncs aquests robots ja existeixen i donen solucions. Doncs aquest seria un exemple.
Molt bé, clar, és que transformem totalment el concepte, tal com dèiem, però a mi hi ha una qüestió que és que realment ja em preocupava i a més te la preguntarà l'Albert i d'una manera molt graciosa i jo crec que és una cosa que preocupa molta gent. A veure què en penses tu.
Jo tinc una opinió sobre els robots que penso que els robots, si els desenvolupem molt, hi ha gent que pensa que dominaran el món, però jo penso que els robots ens podrien ajudar a fer moltes tasques si arribem a desenvolupar-los tant i serien com els nostres amics.
Fins a quin punt hem de patir per dir, a veure, què poden arribar a fer els robots?
Vale, doncs per això us comentava el tema de la robòtica i d'aquestes comissions i comitès que s'estan creant per controlar-ho o per decidir fins on volem arribar. Jo he de confessar que em pensava que em faria una altra pregunta, i és la de la feina. I és la de, el robot us traurà la feina? Perquè és una pregunta que sempre em fan.
Aquesta també la teníem a la llista, però vam dir, vinga, va.
No, a veure, hem de tenir clara una cosa. Els robots de per si no han de fer mal a ningú. El problema és qui és l'ús que tu fas d'aquests robots. No? Nosaltres tenim un ganivet a casa, que al principi no ens fem mal, a no ser que fem un mal ús d'ell. Doncs amb els robots passa exactament el mateix. Depèn de la persona que el fa servir fins a on pot arribar. Per això és tan important crear unes bases i crear uns drets i crear unes normes a l'hora de programar aquests robots per tal de saber fins on hem d'arribar. Per això ho estic repetint molt durant l'entrevista, però és que és la clau per tenir un futur segur.
Clar, i això a nivell d'investigació, és a dir, en la teva feina, com ho regulem? És una cosa que sorgeix d'una voluntat dels investigadors o vosaltres heu de passar una sèrie de controls, hi ha unes normatives, hi ha algú que us avala aquest procés? Com va?
Doncs això ha canviat en els últims anys, la veritat. Abans, quan nosaltres fèiem una investigació, la desenvolupàvem, fèiem uns resultats i publicàvem un article científic. Ara les coses han canviat i hem de passar per un comitè d'ètica, per exemple, en el meu cas, de la UPC. Jo quan faig una investigació, quan faig una nova investigació sobre un tema, per exemple, jo estic treballant molt amb temes de robots que es comuniquen amb llenguatge no verbal, per exemple, amb llenguatge de signes, no? Per fer una robòtica més inclusiva, doncs tot això ha de passar per un procés amb un comitè de l'OPC que m'ha de donar el vistiplau per poder publicar aquestes noves investigacions.
De fet,
sense aquest vistiplau, perdona, no puc publicar.
Doncs ens deixes molt més tranquil·les, jo crec, sincerament.
No, i a més, tu ara parlaves d'inclusivitat dels robots, però no només el robot en si, sinó que l'àrea també ha d'obrir una mica la mirada i ser més diversa, i és una cosa en què tu també hi has volgut posar l'accent, no?, en la perspectiva de gènere, i vols que els personatges dels teus contes també representin aquesta diversitat. Ens pots explicar qui seran els protagonistes, a qui trobarem en els robots científics?
Bé, comentant el que em deia sobre la diversitat, és veritat que el món de la robòtica és un món en el que ja la majoria són homes, passa a les enginyeries, passa a la majoria de les ciències, i hi ha estudis que avalen que aquest canvi de paradigma o aquest canvi de comportament es passa a partir dels 6 anys, en les quals les nenes ja s'interessen més per les lletres, s'interessen, o fan que s'interessin més amb les lletres, i els nens amb les ciències, no? I és una cosa que sí que està canviant, perquè hi ha molta gent que ja està posant molt d'esforç perquè les coses canviïn, i a mi jo simplement volia posar el meu granet d'arena. És donant visibilitat. En els meus contes, els personatges principals són un nen i una nena, vale, que tenen una relació familiar entre ells, i són els que es troben sempre amb problemes que, en els contes, els resoldran a través de solucions robòtiques. I la persona que els dona aquestes solucions robòtiques és una científica, que és la germana d'un dels nens. És la persona a la que sempre acaben acudint per demanar-li ajuda i ella li dona aquesta solució. Jo això sí que ho tenia claríssim, que havia de ser una dona, perquè les nenes han de veure que hi ha referents femenins que també es dediquen a la robòtica.
Per això ens agrada també molt el teu projecte, per donar aquesta visibilitat també a les dones en el món de la ciència, que és un tema que nosaltres intentem reivindicar sempre amb la Marta en aquesta secció, per despertar això, no?, també, tot aquest interès entre les nenes. I també m'interessa molt del teu projecte el fet d'això de no només tenir aquests referents, aquesta ètica, aquesta inclusió, no?, en aquests contes, sinó també el fet d'intentar despertar la curiositat innata que ja tenen els nens i aquesta capacitat de trobar diferents solucions.
Clar, és que el món de la robòtica és tan ampli que et pot donar solucions per qualsevol problema. I tu quan trobes una solució i l'altra persona troba una altra solució diferent, no té per què ser errònia. O sigui, totes dues poden ser correctes, totes dues poden ser un problema, simplement que tu poses unes restriccions o poses unes condicions que fan que arribis a una solució diferent, però no creu que aquesta solució sigui bona.
Clar, potser és qüestió d'entre tots trobar la ruta més òptima, no? Clar. Però hi ha moltes maneres d'arribar al mateix punt i això és una cosa que potser també els nens que hem sentit sí que ho han començat a experimentar i entenc que a través dels teus contes també és una cosa que podran anar aprenent.
Però no és una cosa que es fomenti habitualment, no? Fins fa uns anys, no? Era com sempre hi havia un mètode per arribar a aquella solució i a mi, per exemple, és una de les iniciatives que m'agrada, no? Que es comenci a canviar i més en aquesta societat, no? Que necessitem també que els nens, que els joves siguin molt creatius i arribin, no?, a trobar aquestes diferents solucions.
Bé, han de ser creatius i han de ser flexibles.
Flexible.
És una cosa que falla molt avui en dia. És a dir, tu quan parlava ara de la ruta parlava d'un punt A a un punt B, clar, tu vas saber ara mateix, pots seguir diferents estratègies. Vull la ruta més curta, vull la més ràpida, vull la que hi hagi més arbres. No? Totes són rutes possibles, correctes, però depèn del criteri que tu selecciones. I també hem de tenir en compte, els robots hem de ser capaços de canviar. Canviar vull dir, si hi ha un problema que no s'esperaven i han de canviar la ruta, per exemple, això i hem de recalcular el seu comportament, doncs també ho hem de poder fer. I això ho han de fer els robots, però també ho han de fer els nens.
Sí, sí.
Els nens són molt tossuts. Doncs aquí també volem jugar una miqueta amb això, de tenir paciència, perquè ens hem de tenir paciència, a ser flexibles, a fer les coses a poc i bé, i a escoltar, sobretot a escoltar, perquè també els robots d'alguna manera han de col·laborar amb nosaltres, no? Quan fem una tasca, i això vol dir tenir una negociació, tenir una escolta, d'aquí també hi haurà algun conte que tractarà sobre això també.
Està claríssim per tot el que ens expliques que darrere d'aquests conceptes hi ha moltíssima reflexió i abans ens ho comentaves, no?, que t'has envoltat d'un equip de persones que t'ajudaran a dur a terme aquest projecte. Parla'ns una mica més d'elles o d'ells i elles, no sé qui són, perquè crec que val la pena doncs, posar-los nom i cognom i reconèixer la feina que t'estan ajudant a fer.
A veure, tot això sorgeix, com us deia abans, d'una idea meva pels nens, no? Perquè poguessin aprendre els nens a través de contes i, sobretot, arribar a qualsevol escola, tingui recursos o no en tingui. Per això fem aquests contes en format paper i en format digital. Llavors, clar, a mi em faltava molt, això va començar amb una amiga, que és la Madrona Costa, que ella no és robòtica, però és molt creativa, i llavors vam decidir doncs, començar a muntar aquest tipus de contes, després aquí s'ha reunit la meva germana. La meva germana és de lletra, però també és supercreativa, és molt flexible, dona un punt de vista... Jo soc en aquest aspecte, no vull dir rígida, però clar, jo he vist molt en el món de la robòtica i clar, he de sortir d'aquí. Doncs la Madrona i la Eva em donen aquest punt de vista. Però em faltava aquest punt més pedagògic. Jo puc pensar que ho estic fent bé, però no és així, no? Potser jo tinc una visió i a l'hora d'explicar no ho estic fent bé. Llavors, vaig contestar, els meus dos fills van al parc horari de l'escola aula, vaig contactar amb la Núria Sarabardé i amb la directora, que és la Laia Paman, i els vaig comentar aquesta idea i tinc el seu suport, ara començarem a treballar. De fet, la il·lustradora dels contes és de l'escola i anar-ho creant, ara ja aquest any, o sigui, ja tinc les idees, tinc el disseny dels contes, tinc l'esquema, però s'han de construir i estem en això. Llavors, com ho veus, tot un equip femení, tots som dones, perquè també volíem donar visita que les dones som capaços de fer el que vulguem.
No, nosaltres n'estem convençudes, però jo me n'alegro que cada vegada doncs, siguem més explicant aquest missatge.
Quan podrem llegir les primeres aventures dels robots científics?
No t'ho sé dir, perquè és veritat que ara estem en una cosa molt complicada, perquè el Covid està disparat, per tant, algú de l'equip o té Covid o està confinat i no ens hem pogut acabar de reunir. Sí que tenim jo tinc tot el guió dels contes, per tant, és començar a crear-los. No? Jo espero que a finals d'aquest mes començar a treballar directament amb la il·lustradora i començar a fer. I a mesura que els anirem fent, els anirem publicant i els anirem penjant a la web, perquè crearem una web on es podran descarregar i ho enviarem. Bueno, l'aula serà l'escola pilot, però és veritat que ho volem obrir a totes les escoles de Catalunya. Òbviament, els contes seran en català.
Anaïs, sobretot avisa'ns, quan comencin a sortir, perquè, escolta, amb nosaltres ens en farem encara més ressò i repescarem l'entrevista per tots aquells que puguin tenir curiositat i que estiguin interessats en el projecte.
Doncs, Anaïs, moltíssimes gràcies per passar per al matí, per explicar-nos el teu projecte dels robots científics, com també explicar-nos una mica millor com és la robòtica que s'està fent avui dia i molta sort en el teu projecte.
Moltíssimes gràcies per l'entrevista i des d'aquí gràcies a la Fundació per triar el meu projecte.
I Marta, moltes gràcies. Ens retrobem el proper mes. Que vagi molt bé.
Que vagi bé. Adéu.
El matí, amb Raquel García.